De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Clar, quan comencem a una feina nova, de vegades tenim aquella sensació d'aterratge d'emergència, de no saber gaire com funcionen les coses i de que necessitem un temps per reconèixer el terreny. Clar, imagineu-vos també que aquest aterratge, en lloc de ser prop de casa, és de 13 hores d'avió a un país on no parlen la nostra llengua i que viu immers en un remolí constant d'actualitat i polèmiques. Aquesta és l'experiència que en Francesc Garriga explica a Washington amb paracaigudes al seu primer llibre. Francesc Garriga, com estàs?
Molt bé, molt content, bona tarda.
Molt bona tarda. T'has tirat mai en paracaigudes?
Ni ho faré. És a dir, ho he fet figuradament amb la feina, però... De fet, quan feia tele sempre pensava, algun dia em faran fer una aposta, mai acceptaré l'aposta de tirar-me en paracaigudes, em fa pànic absolut.
Clar, tu expliques, és curiós en el llibre, que aquest salt en paracaigudes va ser doble.
Sí.
Perquè...
Sí, perquè era país nou i era feina nova, però jo de corresponsal no ho havia fet, treballar en els serveis informatius de la casa pràcticament tampoc, i viure als Estats Units menys. Per tant, eren molts reptes de cop i... tens aquesta sensació, no?, que aterres a un lloc que no coneixes, a fer una cosa que no saps com va, on no coneixes ningú, per tant, no és que et llancis al precipici, perquè no, vas ben acompanyat, jo anava a treballar per una empresa que em donava un sou, que em donava un cert marge, que, per tant, certes assegurances tenia, que és el paracaigudes, però no deixava de fer por. I no deixava de ser un repte.
Clar, aquest repte que diu, circula aquesta frase entre corresponsals que diu, no, el primer any vas perdut, el segon comences a saber de què va, el tercer et sents ja el rei del mambo i el quart ja ho has fet tot i comença a deixar-te de sorprendre. Ara et sents una mica el rei del mambo, no?
Potser és una mica pedant dir-ho, no? Però si agafem aquesta teoria, que recordo que me la va verbalitzar el Xesco Reverter, home, ara ja... Doncs, clar, quan, és a dir, ara ja estic fent moltes coses que ja he fet abans, sí, que em segueixen semblant curioses i divertides, però que ja no són la primera vegada. Si la primera vegada acabes als Oscars, no saps per on va res. La primera vegada acabes un míting de Donald Trump, no saps de què va res. La primera vegada que entres a la Casa Blanca, no saps de què va res. La primera vegada que vas al Capitoli... Clar, ara tot això ja ho has fet, quan ho tornes a fer... Home, doncs ja saps per on has d'entrar. Coses tan tontes com això, per on he d'entrar, què em demanaran, què necessito, què he de fer... Doncs quan ja ho saps... Home, jo ara entro a la Casa Blanca i sembla que et porto allà...
De tota la vida.
Pi, poso el meu pin, m'obren la porta i dius... Hòstia, estic entrant a la Casa Blanca i ara ja ho faig ja gairebé que... Sí que fa emoció, eh? Sí, l'emoció encara no l'he perdut. Però aquella, allò de dir... El primer dia recordo entrar a la Casa Blanca i dir... A veure si em fotré algun lloc que no puc anar i vindran aquí amb una escopeta gegant. Bé, ara ja més o menys ja sé per on he de passar, per tant, diguem-ne que si estic en el tercer any ja... I ja començo a saber d'acabar la pel·lícula, sí.
Parles dels corresponsals, també, com una petita família.
Sí, imprescindible, imprescindible. Sobretot quan aterres sense ningú, jo vaig aterrar allà sol... sense conèixer ningú. El Xesco Reverter no hi havia parlat mai, abans de que em nomenessin, mai. I quan em van nomenar el vaig trucar per telèfon, però el dia que em presento jo allà a saludar-lo, doncs jo l'havia vist per la tele.
Yeah.
No havíem parlat mai, i ell, que a més el tema dels esports tampoc li interessa gaire, doncs igual no sabia ni qui era jo, fins que li van donar referències. Per tant, jo no coneixia ningú, i el Xesco, ho explico al llibre, va muntar una mena de trobada per fer una copa, crec que era el tercer dia, si jo vaig anar un dimarts, doncs el dijous, on em va presentar pràcticament tots els corresponsals. I allà vaig conèixer gent que s'ha convertit en gent imprescindible en la meva vida del dia a dia allà, perquè si no coneixes ningú t'has d'agafar a gent amb qui comparteixis alguna cosa.
Clar.
I amb els corresponsals hem compartit potser menys feina de la que un podria imaginar, però sí, doncs, sopars, trobades, consells... I a més es produeix un fenomen molt xulo, que és que quan tu arribes, els últims que han arribat es posen molt a la teva disposició. I llavors jo amb l'Iker, o amb la Patricia, o amb el Fernando, que eren els tres últims que havien arribat, i que a més vivien molt a prop tots, vam fer un grupet d'amics molt xulos, que ara, quan va arribar la Lídia, doncs jo em vaig sentir... No, no obligat, però vull dir que...
Però que et surt de dins,
és que
et
ve de gust, perquè penses, home, allò que em van ajudar, que em van salvar la vida, doncs jo la Lídia l'ajudo. O quan arribi ara, crec que vindrà una companya del diari Ara Nova, doncs també intentarem ajudar-la i és, ens anem passant els consells d'uns als altres, perquè el que ha arribat últim ho té més fresc.
Mira, jo em ve al cap la Sara Canals, per exemple.
Per exemple.
No?
Que està... La Sara va arribar fa... Doncs ara farà, què, un any llarg, sí, un any i mig, una cosa així, i quan va arribar, ella ja hi havia viscut, per tant, el seu aterratge potser tenia un puntet més fàcil, tot i que logísticament també tenia una vida una mica complicada, però doncs sí, clar, amb la Sara, que ens coneixem molt i que, de fet, havíem de quedar abans de venir, no vam poder, quedarem quan torni, i li portaré un llibre, doncs clar, doncs vam compartir moltes primeres aventures i la logística, com es demana l'acreditació, com s'ha de fer això, com s'ha de fer allò... Però, clar, ella ja porta un any llarg, però també ella ja comença a saber també de què va tot.
De què va, va la cosa, clar. Ara ens fixem també, dones valentes de la Txell Feixas, de Rússia, l'escenari més gran del món del Manel Elias, el país de les contradiccions cròniques, d'una era turbulenta que també va passar per aquí al Xesco. Creus que hi ha com una necessitat comuna, no?, entre els corresponsals, justament de plasmar el que esteu vivint, no?, i el que comporta estar fora a casa.
És a dir, no sé si necessitat, o com a mínim hi ha l'interès, i més... En aquest país potser hi havia pocs llibres en aquest sentit. És a dir, hi havia poca explicació del món en català, perquè la fem molt als mitjans públics, els privats també, però els mitjans públics sobretot, que tenim la capacitat de poder explicar el món des de diversos llocs, des del lloc, potser a nivell de llibres n'hi havia potser una mica menys escrits en català, pensats en català, i a mi l'editorial, quan em contacta, em diu, mira, és que volem escriure dels Estats Units perquè hi ha poca literatura o poc llibre que t'expliqui el país i que et doni a conèixer el país en català. I per tant crec que hi ha aquest forat de que la nostra llengua potser això encara no estava del tot explotat, i després per un periodista també gairebé que és un exercici d'ordenar coses que potser no t'han entrat a les cròniques, o you know, és en el cas, jo em vaig adonar quan estava allà que dic, clar, que vaig a gravar a El Paso, no?, i a Ciudad Juárez amb els migrants, gravo història, rere història, rere història, que són la bomba, i penso, hòstia, però és que em demanen un tall. Em queda aquí el 80...
Clar.
El 90% de material me l'he de menjar. Llavors vaig pensar, bueno, farem... ho aprofito pel podcast. Em van encarregar un podcast, dic, bé, el podcast ja hi puc colar gairebé tot, però sempre et queda alguna cosa que potser no l'has pogut gravar. Doncs mira, el llibre em va molt bé, per allò que no vaig poder gravar i que no vaig poder explicar en un podcast perquè no tenia manera de fer-ho radiofònicament, el llibre també et dona sortida. Per tant, en el fons, és una manera de donar sortida a tot això que vius quan fas aquesta feina nostra, que quan la fas a l'estranger encara tens molt més impacte, molt més inputs, molt més sorpreses, molt més coses que et fan obrir els ulls que no pas quan ets a casa, clar.
Francesc, hi ha algun moment, o sigui, de... Quants anys portes ara ja? Dèiem...
Als Estats Units?
Sí,
dos
des del
i
2021,
poc.
No?
Sí, finals del 2021.
Clar, que t'hagis sentit això de poder respirar i de poder desconnectar, perquè dona la sensació, perquè parlem d'aquestes cròniques meravelloses que fa Francesc Garriga amb la Marina Romero al matí, que puc dir-ho, jo estic enganxadíssima, perquè és que són a les 6 del matí, hora nostra, però per tu...
A les 12. A les 12.
Clar, i és aquest bon dia, bona nit,
bon dia, bona
Francesc
nit,
Garriga.
Sí, sí, sí.
Clar, dona la sensació que és que no t'atures. Vull dir, és que...
Clar, sí, es queda una mica malament dir-ho, però és una mica així. I és una feina que es pot fer, però com a mínim jo, com la visc i com la faig, la puc fer així perquè sé que no és per sempre. És a dir, jo si passés a un horitzó a 10 anys... jo crec que és bastant insostenible, perquè... I mira, és a dir, jo estic molt acostumat a interactuar a Twitter, i quan feia Barça em fotien uns pals de caldeu,
sí.
I ja estava acostumat. I ara que faig aquesta feina, que en rebo molts menys, un dia un noi em va dir, és que tu ets un corresponsal de 8 a 3, i em va indignar especialment, i vaig pensar, no faig una altra cosa des que sóc als Estats Units. No tinc vida personal, pràcticament. És a dir, sí que tinc vida personal. Vaig al gimnàs, sí. Vaig a comprar, evidentment.
Just.
Però les estones que em queden. És a dir, aprofito les estones que em queden perquè, clar, jo he de viure amb dos horaris. Jo tinc l'horari meu, que és l'horari en el que passen les coses al país on sóc, però després tinc l'horari de Barcelona, que és l'horari de l'hora que ho he d'explicar.
Del directe, clar.
Clar, llavors, en el fons, bé, en el portàtil tinc l'hora de Barcelona, perquè em va millor per no haver d'estar constantment restant, o si estic en un... Clar, pensa que si viatjo, hi ha llocs que canvio l'horari, em foto uns lios guapos, eh? Però ara són menys 7, o menys 6, o menys 8, o menys 9, canviem l'horari i tal. Llavors, el portàtil sempre a l'hora de Barcelona, perquè si he d'entrar en directe, ja miro allà, ja sé quina hora és el butlletí. Però és molt intens, és molt intens. I vas al cine, però no pots posar el mòbil en mode avió. Perquè si estàs a mitja pel·lícula i et maten 20 nens a Ubalde, tu no pots esperar dues hores a que s'acabi la pel·lícula perquè potser d'aquí dues hores s'està volant ja.
Mira, recuperem justament aquest instant aquesta crònica d'Ubalde que deies.
L'assaltant, de 18 anys, s'hauria acostat a l'escola, hauria encastat el cotxe contra una tanca que protegia l'escola i hauria entrat al recinte escolar. Allà s'hauria dirigit a una de les aules i allà hauria començat a disparar de forma indiscriminada. Tots els alumnes serien de quart grau, el que aquí seria 9-10 anys. Per tant, estaríem parlant de 19 nens morts entre 9 i 10 anys. A partir d'aquí...
Aquesta és la patança que feia referència a Ubalde a Texas. És la primera que vas cobrir. Clar, Francesc, expliques que hi ha una norma no escrita que si no hi ha 5 morts, el tiroteig no és notícia.
Generalment.
A tu, clar, t'ha generat aquestes contradiccions, el fet de no poder informar de segons quins tirotejos, això... Ostres, deu impactar, no? Si més no.
Sí. Fixa't que és molt curiós, eh? Ara que has tirat aquest tall... És a dir, m'ha causat més impressió escoltar-me que quan ho estava explicant. És a dir, és una reflexió que t'estic fent aquí sobre la marxa, eh? Em va passar el mateix, l'altre dia a la presentació vaig tirar un fragment d'un altre tiroteig a Highland Park, d'una història duríssima d'un nen de 2 anys que li van matar els pares.
Sí.
I mentre ho estic explicant en directe en aquell moment, jo ho explico bastant sencer, i la Laura Rossell en aquell moment em diu, ostres, és molt fort això. I quan ella ho diu...
És quan tu...
Hòstia, jo dic, sí que és fort. I per tant m'adono que quan vas a aquests llocs, vas amb aquella adrenalina de que estem anant a un lloc molt bèstia, que no pares a pensar... És a dir, ara quan estàs escoltant això i jo mateix explicant que han matat 19 nens de 4 o de 9 o 10 anys... Sí.
T'ha colpit.
Sí. I t'adones que aquest país et prepara perquè això no et colpeixi tant. És a dir, jo estic a casa i veig un tiroteig i dic, va, a veure, quants morts? 4. No és notícia. Clar, si són 4, però ha estat en una escola, bé, doncs potser hi ha aquests 4... És a dir, en el fons has d'anar fent una mica de ponderació de dir, bé, quins són els condicionants de cada tiroteig, no? Vaig anar a Highland Park, que no eren tants morts, eren 7... però era un tirador des d'un terrat a una desfilada. Bé, doncs això potser sí que... Per tant, has d'anar-los processant tots, perquè a vegades, si no, només faríem tirotejos.
Ho arribes a normalitzar?
Sí. Bé, és un tema més.
I com a societat, als Estats Units, ho tenen ja...
Bé, el ritual és sempre el mateix. Tiroteig, saps quants morts hi ha, polítics que diuen que s'ha de regular les armes, polítics que culpen a l'agressor... Pregàries, seguim. Fins al proper. I sempre el mateix. I només es mou una mica alguna cosa quan moren molts nens. Llavors, algun polític dels que no es mulla, quan moren molts nens, com va ser el cas d'Ubalde, doncs alguna cosa passa mínima. Però a mi és de les coses que més m'han impactat de treballar allà, veure com, bé, com es converteix en una feina més del teu dia a dia.
T'esperaves trobar el país que t'has trobat?
És a dir, hi ha coses que no m'han sorprès i hi ha coses que sí. És a dir, això de les armes, per exemple, m'ha semblat un tema molt més profund, molt més... És a dir, que t'hi pots aprofundir moltíssim i ho pots arribar a entendre, fins i tot, que si no hi ets i no ho treballes, no ho fas, no fas aquest exercici. I per això jo crec, em sento amb la responsabilitat de fer aquest esforç per la gent que no hi són, que no hi van i que no tenen ni l'interès de fer-ho, d'intentar acostar-los a una realitat que jo allà puc viure i puc experimentar molt més directament. A mi, per exemple, la situació dels migrants al sud, a la frontera del sud, a mi allò, jo, per més que ho havia llegit, fins que no ho vaig veure i vaig parlar amb ells, jo no em vaig adonar de la magnitud i de la duresa i de la injustícia, fins i tot, de la manera en què els mitjans els tractem a vegades. És a dir, parlem dels migrants com un número, no? Han intentat creuar 30.000 migrants, els han tancat a no sé què, els han enviat a no sé quantos, i quan parles allà amb el Kleiber, o amb el John, o amb el José, o amb el Jordi, o amb el no sé què, i t'expliquen les seves històries un per un, amb el nom, edat, procedència... Hòstia, és que n'hi ha alguns que dius, és que podria ser jo.
Sí.
Podria ser jo.
En un capítol parles, amb aquest llibre que ens presenta avui el Francesc Garriga, Washington en paracaigudes, de la Canadian Way. Ho dic bé?
Canadian Way.
Canadian Way,
sí.
Ara. A través d'una protesta de camioners al gener del 2022.
Sí. Va ser dels primers viatges que vaig fer.
Què va passar aquí?
Bé, això és en el marc de les restriccions Covid. El Canadà era un país molt estricte, també els Estats Units, però el Canadà molt més. I el Canadà va començar sent una cosa de camioners i es va acabar extenent, que els camioners que no estaven vacunats no els deixaven treballar. I es van plantar. Els camioners no vacunats reclamaven que s'aixequessin les restriccions i van bloquejar diversos punts del país, la capital... Van bloquejar la capital de dalt a baix, però sobretot el que va generar molt d'enrenou internacional va ser que van bloquejar el pont que connectava els Estats Units amb Canadà a Detroit, que allà hi ha un tràfic molt bèstia de maquinària pels cotxes. És a dir, la indústria automobilística és a Detroit, però moltes peces venen del Canadà. I van bloquejar aquell pont i econòmicament s'estaven perdent diners a punta pala pel bloqueig. I llavors, quan ja portaven diversos dies, vaig voler-hi anar perquè em semblava que era interessant... I allà t'adonaves que realment el Canadà és un altre país, perquè el bloqueig del pont es feia a la part canadenca, per tant eren canadencs, i recordo, clar, jo venia d'aquí a Catalunya, que teníem encara bastant fresques les manifestacions al voltant de l'1 d'octubre i de la sentència de l'1 d'octubre, tot plegat, sí. I tu veies allà i pensaves, aquí es pot liar una? Però es pot liar una? I no, tu parlaves amb els canadencs i et deien... Jo els deia, escolta'm, però tenim un ordre judicial que us vindran a desallotjar. Deien, ja, bueno, però... Que, dic, no teniu por que us peguin? Deien, com que ens peguin? Però, tio, que això és el Canadà, som tots canadencs, com ens han de pagar la policia? I un d'ells em va dir, és que això no és Espanya, eh? I després parlava amb un de la CNN, que venia com jo d'Estats Units, el Miguel Márquez, que és un tio que ha cobert tot. I ell també deia... Diu, no ho sé què passarà. Diu, però si això estigués passant a Detroit... estaria la ciutat en flames, perquè la policia carregaria, aquí es desallotjaria el pont al moment, i el Canadà no. I el Canadà, allò es va desmuntar perquè van a la policia a demanar, sisplau, van fer el desplegament, és a dir, el desplegament policial es va fer, una barrera humana de policies molt bèstia, però quan tu dius, ui, ara ve la grossa,
això petarà.
Van venir els agents que es deien agents de negociació, sí. I van anar manifestant per manifestant, sisplau, marxeu, no volem actuar, feu el favor, heu de marxar, això no pot ser, un jutge no sé què... I la gent, alguns amb llàgrimes als ulls d'impotència, van desmuntar la protesta. I clar, jo això no ho havia vist enlloc.
Mai.
Una protesta de gent. A més, alguns d'ells eren gent ruda, sí. Allò que dius, no vull tenir un problema amb aquest senyor, jo generalment en senyors, no vull tenir un problema amb ell. Van agafar els cotxes i se'n van anar.
I ja està.
I es va obrir el pont.
Francesc, jo ara t'estava escoltant i pensava, abans t'ho he dit, no? Aquest moment de tu teu de pau, de dir, ostres, com desconnectes? Perquè tu te'n recordes de tot. O sigui, dona la sensació que ho tens tot al cap. Com fas? O sigui, com per tu poder desconnectar, no? De l'actualitat.
Venint a Barcelona.
Però vens molt poc.
Sí, però és l'únic moment... No, necessito venir a Barcelona per estar lluny i amb canvi d'horari. Perquè si alguna vegada he fet alguna escapada per als Estats Units i al final
estàs allà.
Estàs allà, sí. Estàs allà i l'alerta del New York Times penses...
Ai.
Ara què hem de fer amb això? No, ara què hem de fer amb això? Llavors, venir a Barcelona és el moment en què a mi em permet estar desconnectat o vaig marxar a Mèxic també uns dies de vacances. Necessito fer vacances, és a dir, jo, si no estic de vacances, no puc desconnectar.
Clar, si parlem d'Estats Units, hem de parlar d'ell.
We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you.
Et podria fer el playback, eh?
Ho dius en sèrio?
Cada meeting acaba igual.
És igual.
We will make America safe again.
Sí.
I acaba... Great again. El que passa que això, aquest tall, et diria que segurament és de fa uns mesos, perquè ara ho fa amb música de fons, que encara li dona un punt més d'èpica.
Tot assajat, eh?
Sí, home, Trump, sí.
Tu dius en el llibre que, o sigui, per entendre-ho, has de ser-hi allà.
Jo crec que des de la distància no es pot entendre.
És impossible.
Sí, perquè has de parlar amb la gent. És que al final, en la nostra feina ja sol passar això, quan són qüestions socials, has de parlar amb la gent. i des d'aquí no pots parlar amb la gent. I aquí et quedes amb el... I això, jo evito, intento evitar-ho, però a vegades no ho pots evitar, que és que a vegades ens quedem amb la imatge dels friquis, que n'hi ha molts,
sí.
N'hi ha molts. O sigui, els friquis hi són. Però si només ensenyem el friqui que va vestit de Trump, o el que porta la màscara, o el que va als cabells, o el que porta una pancarta gegantina...
Clar.
Si només ens quedem amb aquest, tenim una fotografia que t'ho explica, però no és això el trumpisme, només. El trumpisme viu d'això, sí, però després tens el CEO d'una empresa de Nova York que et defensa que la sala del Capitoli no va existir. I després tens el pare de família, que no sé què, que et diu, mira, a mi em genera incomoditat el que diu Trump, però els altres són encara pitjors. Per tant, si vas descobrint totes les realitats, t'adones que és un moviment bastant inèdit al món actual i que s'acosta molt més al que hi havia a Europa als anys 30, moviments feixistes, populistes, que a Europa no tenen en cap cas una figura com aquest senyor. És a dir, no hi ha cap política a Espanya, no hi ha cap política a Catalunya, no hi ha cap política, diria, a Europa que tingui una base de militants tan fidel que li permetin tot i que no hi hagi res que el penalitzi. Qualsevol polític té les imputacions judicials, els escàndols de corrupció o els escàndols de faldilles o els escàndols de barrabassades que diu, ha de dimitir l'endemà. I Trump no només no dimiteix, sinó que encara la gent l'aplaudeix més.
Què passarà al novembre? Tens ganes d'explicar-ho ja o no?
No és que tingui ganes, és que he anat per això. És a dir, és l'objectiu de jo ser corresponsal als Estats Units...
És
cobrir unes eleccions americanes. No, això és així, eh? És a dir, el meu somni era cobrir unes eleccions americanes i la manera era ser corresponsal. Doncs serem corresponsal per poder explicar les eleccions. Per tant, aquest any és el meu any, em fa moltíssima il·lusió i jo tinc la sensació que Biden tornarà a guanyar, que seran unes eleccions molt competides, que han de passar moltes coses i que, per tant, aquest pronòstic pot quedar desautoritzat si Biden, el seu declivi, comença a ser ja imparable, que no és descartable, o si es mor, que no crec que es mori, però podria passar, o que tanquin a la presó Trump, que no crec que donin els timings, però podria passar. Per tant, poden passar moltes coses pel camí que en una altra cursa electoral no estarien sobre la taula. És a dir, tu amb cap curs electoral a 7 mesos vista diràs, bueno, si es mor, home, sí, clar, però no entre els plans que es mori un candidat o que el tanquin a la presó. Aquí pot passar.
Aquí pot passar.
Aquí pot passar. Per tant, han de passar moltes coses, però jo sí que penso que respecte... És a dir, si tu repeteixes les eleccions de fa 4 anys, el normal és que el resultat no sigui tan esbiaixat respecte a fa 4 anys. Perquè, a més, en aquests 4 anys... no n'hi ha un que ho hagi fet tot molt bé i l'altre molt malament. Els dos tenen moltes coses que els penalitzen. Per tant, no pot haver-hi un trasbassament tan important com per canviar-lo.
Francesc, on està Kamala Harris?
Això també s'ho pregunten els americans. Ha quedat desdibuixada com queden desdibuixats la majoria de vicepresidents. És a dir, Joe Biden, com a vicepresident, va tenir potser un paper més de sènior d'acompanyament d'un president jove i, per tant, va tenir una mica més de pes. I Dick Cheney, anteriorment, era un vicepresident amb molt poder perquè el president potser es deixava influir o necessitava aquella influència. Però, per general, els vicepresidents és una figura molt ingrata. I Kamala Harris no ha sabut, no ha pogut, no l'ha deixat Biden. És a dir, aquí podríem trobar moltes teories, però ara mateix és una figura política molt descapitalitzada respecte al que era fa 3 anys quan la van nomenar vicepresidenta. Ara, si Biden decideix retirar-se, que és l'únic que podria fer canviar la cursa, que és que ell digui, mira...
Fins aquí.
Fins ara m'he negat a acceptar-ho, però sí. Ara veig que estic fet un xurro, em retiro. Doncs llavors jo crec que el Partit Demòcrata estarà obligat a presentar Kamala Harris de candidata. I perdrà. Si això passa, molt probablement perdrà.
Com funciona el cotxe del Xesco?
Bé, el vaig haver de portar al taller perquè... al setembre, perquè el volant feia un tec-tec-tec-tec-tec estrany, però encara funciona bé. Funciona bé, i no, i li he fotut quilòmetres, i he anat amunt i avall,
sí,
i ara em preocupa perquè em van dir, si el deixes gaires dies sense engegar, potser tindràs un problema, ara l'hauré tingut 10 dies parat, però bé, no ha fet gaire fred, per tant, suposo que me'l trobaré bé.
Enganxa, això, de fer de corresponsal?
Què vol dir, enganxa? Jo vull ser corresponsal als Estats Units. Jo no sé si vull ser corresponsal a París o a Moscou.
Sí.
No ho sé, perquè a mi m'interessa aquest país. Per tant, enganxa. A mi aquesta feina d'ara em té enganxadíssim i m'ho passo molt bé i intento transmetre aquesta passió al llibre, al podcast, a les cròniques, però després no sé si voldré seguir sent corresponsal, també perquè és molt dur. És a dir, físicament o mentalment, és una feina que consumeix, segur.
Francesc, no tenim temps per més, però ha estat un plaer.
No, per mi, encara més.
No hem parlat de la Taylor, eh?
Estic bastant obsessionat amb la Taylor Swift, que és una cosa que em diu fa 3 anys. Parlaràs molt de Taylor Swift? Diria, però què dius? Ja, és un tema que m'apassiona.
Està tot arreu.
M'apassiona.
Com descrius aquest fenomen?
És un fenomen de masses que ha estat capaç de generar una base molt jove femenina.
Ostres.
Que és una base que, per exemple, la NFL, el futbol americà, estava desesperat per atreure i ara s'han adonat que aquí ho tenen. I, per tant, és un moviment molt bèstia, molt bèstia. Molt bèstia. El que he vist aquests dies amb Taylor Swift i la bogeria perquè anés a la Super Bowl i les vinculacions polítiques... Desbordat. És un tema que s'ha desbordat absolutament.
Francesc Garriga, et veurem a Sant Jordi, no? Espero, no?
sí, tot va bé. Vindré per Sant Jordi a signar llibres. Per tant, si algun oient no m'ha pogut veure aquests dies en alguna d'aquestes presentacions, aquesta tarda de divendres seré a Súria a les 7. Per tant, si algú ens escolta i vol venir a Súria, està convidat a la biblioteca.
Home, i Súria, Ràdio Súria?
No, home, jo sóc de Súria i...
On va començar tot, gairebé, no?
D'aquesta gira de presentacions, com sempre, l'última actuació la fem a casa i la farem a Súria aquesta tarda.
A Washington, amb paracaigudes, ha fet atura d'aquí el Fabricació Pròpia.
Home, per descomptat.
Moltes gràcies.
A vosaltres, de veritat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí, a Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
3 minuts que passen de 4:45 de la tarda.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Moment ara de parlar de la llengua catalana amb el mestre Virgili, l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia.
Bon dia, tot el dia.
Com anem?
Molt bé, anar fent.
No t'ho refredat?
Una mica, sí.
Sí?
Sí, és el temps.
Bueno, ara apreta, l'hivern, que ja...
Colla, l'hivern.
Colla, eh?
Sí.
Me l'apunto. Prenc nota.
Apretar és sempre incorrecte. Ho dèiem aquests dies a Twitter.
Ah.
Jo vaig fent tuit sobre apretar.
Val.
I algú em deia, però i apretar un caragol? És que apretar sempre és incorrecte.
Ja veus.
Collar, empènyer, estrènyer, picar el sol, com des d'apretar el sol, arrencar, córrer, com des d'apretar, córrer. Apretar sempre és incorrecte. És un verb que no existeix en català. No existeix. Ni és el diccionari, tampoc, en aquest cas. No han gosat a posar-li. Ja li posaran. Potser, però no l'hi han posat. Perquè és un verb castellà, directament.
Aquest el fem servir moltíssim.
Sí, perquè és dels difícils, perquè, com que en castellà té tantíssims significats, en català cada un d'aquests diversos significats i diferents
té
un verb corresponent. Clar, dius, collar un caragol, però quan diuen aprieta el sol, no pots dir... collar el sol, has de dir el sol pica.
Clar.
No? Apretar a córrer. Clar, no pots dir collar a córrer, ni empènyer a córrer, has de dir arrencar a córrer. És a dir, que cada té molts significats, bueno. I cada un d'aquests significats que té en castellà es correspon amb un verb diferent català. Això passa sovint...
I això és una mostra de la riquesa que tenim de llengua, perquè vull dir que tinguem, no?, un verb escaient a cada acció.
Sí.
Doncs els hauríem... Un dia ho podríem fer una... no? Anava a dir un especial a apretar.
Sí, sí, el vam fer.
No,
sí, sí.
Perquè, clar...
Sí, sí, portaria la llista, perquè ara parlo ara, una mica sí, de memòria, sí. Sí.
No, però, bé, doncs que ens colli l'hivern, que sembla que està a punt sí, sí, de collar-nos, eh?
Sí.
Recordem que el Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i Cercle Vallcorba. Ens hi posem, mestre, a fer feina?
Posem-nos-hi.
Vinga, va. Doncs ens hi posem, que m'agrada molt, és que clar, aquesta és una altra, els mitjans ho fem molt, això, eh? Que els pronoms febles ens costen una mica, eh?
A molta gent li costen una mica.
Posem-nos-hi.
Sí, perquè hi ha dos pronoms febles, tres, millor dit, hi ha tres pronoms febles que tenim en català i que en castellà no hi són, que són en, i u. Mm. I és clar, aleshores, si la gent parla traduint el castellà, és doncs que, aquests tres pronoms febles no hi surten. I en i i existeixen també en francès, però u, i en italià, però u, almenys en francès, no existeix.
No existeix.
És a dir, que fins i tot tenim un pronom feble més que en francès. Mm. Ara, en castellà també n'hi ha de pronoms febles, eh? Els altres, i són en català i són en castellà, també, eh? Mm. En canvi, en castellà no se'n parla gaire, però també hi ha pronoms febles en castellà.
Mm. Interferències avui tenim, a l'espai del mestre Virgili. Sí. Perquè de què parlarem avui?
Parlarem que sovint hi ha quan algú li dius... No ho sé, continuant amb l'exemple que havíem dit, no? Apretar córrer és incorrecte. No, s'ha de dir arrenca a córrer. Sempre trobes a vegades algú que diu això és l'evolució de la llengua, no? I hi ha una tendència a confondre l'evolució de la llengua, que totes les llengües evolucionen. És una cosa connatural a la llengua. De la mateixa manera que les persones envellim, també les llengües evolucionen. No hi ha cap llengua que no evolucioni. Les soles llengües que no evolucionen són les llengües mortes. Un cadàver ja és com és i ja no evoluciona, no? El llatí clàssic, com que ja no es parla, doncs és com era quan a l'època clàssica, és el llatí que s'estudia, i aquest llatí no té cap mena d'evolució, no? Però una llengua viva, i el que volem és que el català sigui una llengua viva, doncs evoluciona, totes les llengües evolucionen. Clar, aquest fet, que és un fet real i que no ho discuteix ningú, doncs es pren com a excusa per justificar la subordinació al castellà, la interferència del castellà. Aleshores, els partidaris del català subordinat al castellà, del català interferit, del català acastellanat, del catanyol, que vulgarment diem moltes vegades, doncs la justificació que tenen de dir no, és que ha evolucionat així, el català ha evolucionat, sense destriar el que és una veritable evolució del que és una cosa que es diu perquè ho diu el castellà. Directament, no? Que són tots els castellanismes que en diferents dies hem anat comentant, no?
Un exemple.
Sí, per exemple, tinc alguns exemples d'evolució.
D'evolució
perfecta.
I d'interferència, per poder-ho...
Sí, per exemple, exemples d'evolució tenim que en el català més antic es deia ell dix. Volguem dir que una cosa va ser dita en un temps passat. Ell diix que aniria a tal lloc.
Sí,
no?
Seria com el ell digué.
Sí, però no? Ell diix és el que es deia en un primer moment.
Clar.
Més endavant, aquest ell diix es va abandonar i es va passar a dir ell digué. Es va passar a dir ell digué. Que això és la segona fase, podríem dir, i que ell digué encara es conserva en determinats llocs, es conserva bàsicament a l'Horta de València, i es conserva literàriament. És a dir, literàriament hi ha molta gent que no són de l'Horta de València, però que escriuen ell digué, no? I, en general, fora de l'Horta de València, la gent diuen ell va dir. És a dir, que tenim tres esgraons. Ell diix, ell digué, ell va dir. Això és un fenomen evolutiu que s'ha esdevingut en català per evolució de la llengua. És a dir, no és una interferència al castellà. Mm. És a dir, aquí el castellà, no, en principi, sembla que no hi ha tingut cap mena d'influència. ha anat evolucionant així, no? Un altre exemple seria... Ell viu que es converteix en ell veier i en el català modern ell va veure. És el mateix, però...
O sigui, de l'inici era ell viu.
Ell viu, viu.
Ell viu. Viu. Ell viu.
Sí, sí. Ell viu una determinada cosa. Ell viu que,
ell viu,
que passaven uns per allà. No? Ell viu. Després, ell veier, i ara en català modern, ell va veure.
Va veure.
També tenim aquestes tres fases, no? És el pretèrit perfet, simple, antic, el pretèrit perfet, simple, posterior, i hi ha la forma perifràstica moderna, no? Un altre és els possessius femenins, no? Que ara diem meva, teva, seva, o meua, teua i seua, i tant unes formes com les altres són modernes. Són formes evolucionades. El català antic deia mia, tua i sua. Sí, sí, deia la mia...
La tua,
sí,
i la sua.
La mia mà, la tua mà i la sua mà.
Mira, que tenim a la Harker l'altre a la peixera i diu, això és en italià.
Sí, 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 perquè en italià ho han conservat així. De fet, són les formes que venen directament del llatí. En llatí es deia mea, tua i sua. Mea, la e, canvia a ni, mia, i tua i sua no es mouen. El castellà què fa? L'italià ho deixa així, no? El castellà què fa? Mia, continua amb mia, i tua i sua, i posa una consonant antiàtica entremig, una iot, i diu mia, ai, suia, tuia i suia, no? Però també... I llavors, clar, en els textos catalans antics trobem sempre aquestes formes, no? Però com que en masculí diem meu, teu, seu, no? I si de jueu fem jueva, doncs de meu vam tindre la tendència a fer meva. I són unes formes...
Diu meua.
Sí, sí, tant meua com meva són formes
són
modernes. Sí, correctes, però modernes. Perquè les formes antigues són mia, tua i sua. Si llegiu textos antics, sempre trobareu aquests possessius. I encara hi ha una oració infantil que hi apareix el mot mia, que és Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l'ànima mia. No sé si la sabeu, aquesta oració.
I tant, sí, sí.
I diu mia. Dius, oh, aquesta oració infantil té un castellanisme perquè diu l'ànima mia. No. El que passa que s'ha conservat primera, perquè el text de l'oració tendeix a mantenir-se sense canvis. Això per una banda, però sobretot perquè si canvies mia per meva, perds la rima. Perquè, clar, això és un rodolí. Jesús, Josep i Maria, us dono el cor i l'ànima mia. Per tant, per mantenir la rima, es conserva la forma mia, que és la forma antiga. No és un castellanisme, això.
Clar, mestre, això seria aquests exemples que ens ha posat d'evolució. Però interferència?
Qualsevol castellanada. Clar, és que totes les castellanades són la que dèiem l'altre dia, de muntar un pollastre.
Tornem a això de muntar un pollastre.
Sí, perquè
es diu, en castellà, per què es diu muntar un pollo?
És que en castellà, si és un castellà ben pronunciat...
No és pollo.
No és pollo, és muntar un pollo, que vol dir que tu fas un gran dinar o un gran sopar i el pollo el tens ple de plats i olles i coses que...
cuina, no?
Sí. Perquè, clar, què és un pollo en castellà? Doncs és un taulell de cuina. Això és el pollo. Llavors, si tu has fet un gran sopar, has muntat un pollo que per tant... Un animal, com és un pollastre, no es munta com pots muntar un rellotge o com pots muntar un motor que té unes peces i ho muntes, no? És absurd muntar un pollastre, no té ni cap ni peus, no? I en castellà, muntar un pollo també seria igual d'absurd, però muntar un pollo, sí, no? Clar, aquí juguen dos factors. El primer factor és que la gent... diuen molts castellanismes, algunes persones, però de castellà no en saben gaire. I no saben què és un pollo en castellà, no? I l'altre factor que hi juga és que en castellà hi ha una gran tendència, en el castellà modern, no pas en el castellà d'anys arrere, el castellà d'antes, no el tenia aquesta confusió. Però el castellà modern té una gran tendència a no saber pronunciar la lateral palatal. És a dir, en castellà, que es diu calle i llover, calle i llover, doncs diuen calle i llover.
O, per exemple, amb el cap callo, un callo.
Sí, diuen un callo. I no es distingeix se cayó. Diu, se cayó, què vol dir? Que va caure o que va callar? No ho sabem, se cayó. Si es pronunciés bé el castellà, sí. Una cosa és se cayó, que vol dir que va caure, i l'altra se calló, que vol dir que va callar. Llavors, pollo s'interpreta com a pollo. I pollo és un cognat català. És un cognat de Puig. Pollo és la... Sí, i en castellà antic, jo ho he vist en textos castellans antics, que pollo ho diu com en català Puig, es diu una petita muntanya. Una petita muntanya és un pollo. És un puig. Però aquest significat de pollo com a petita muntanya s'ha perdut en castellà, en general. Això no vol dir que en algun racó potser encara ho diguin, però en general s'ha perdut, perquè es diu colina, més aviat.
Una qüestió, perquè és que si no marxarà, se'n anirà. Clar, en català sí que es diu quin pollastre. No? Vull dir, és que ara que no, tampoc.
Això és un cal del castellà. Català,
quin pollastre? No.
No, perquè quin pollastre és una manera de, podríem dir, enostrar, muntar un pollo. No. En català diríem quin enrenou, quin d'alta baix. Hi ha moltes expressions que no podríem dir més, no? Quina atzagaiada. Hi ha moltes expressions, però quin pollastre que treu a veure aquí el pollastre, no? Acabaré de dir això, no? Que Pollo és el cognat de Puig, que tots dos són cognats perquè venen del mateix mot llatí, que és podium, que volia dir, que derivava de peu, de fet ve del grec aquest mot, i pòdium es converteix...
A la Paula li agrada molt pujar al pòdium.
Sí, perquè en el pòdium dels esports es fa servir aquest mot com a llatinisme. Saps que parlàvem l'altre dia dels llatinismes?
Sí.
Que són mots agafats del llatí, catalanitzats mínimament, en aquest cas poc catalanitzat, perquè és com en llatí, i aleshores el pòdium és una cosa... elevada, no? I es fa servir per això dels esports. Però pòdium, evolucionant de generació en generació com a mot patrimonial, es converteix en català en puig i en castellà en pollo, que és o el taulell d'una cuina o l'ampit d'una finestra, la part alta de damunt d'una finestra.
Claríssim.
Quan guaites i, si no el Ferran...
Ferran, a veure, aquí...
Que puig, al Pallars i a la Ribagorça...
A la Peixera què passa? Que hi ha molt enrenou. Clar, a veure, està parlant el mestre. A veure, Ferran, això va directe a tu.
Al Pallars i la Ribagorça, puig se pronuncia pui. I pujar, pujar. I el pujol se deia pujol perquè era pallarès. Si no, s'hauria dit pujol. Perquè un pujol és un puig petit. Mm. Clar, llavors, aquest grup diu, en català general, fa txe. I per això fa puig i el verb pujar. Però el Pallars i la Ribagorça fa iot, fa pui i puià, que concorda amb el castellà, que fa pollo, també amb una iot. El so de ia.
Està tot connectat. Mestre, a mi m'agradaria avui també que parléssim...
Castellà i aragonès, eh?
Sí. Podem donar per tancat aquest tema, perquè avui més que mai, aquella paraula que no hem de confondre, que ens proposa avui, que és molt interessant, molt relacionat amb la sequera,
sí.
i que n'hem dit de grosses.
Que és el pantà i l'embassament.
Val.
Els pantans, en general, són naturals. Els embassaments són artificials. Els embassaments són una obra humana. S'agafa una vall, una petita vall, una coma, una barrancada, fa una gran paret, que se n'hi diu presa, i allò atura l'aigua, i tens una bassa molt gran, una bassa enorme, i per això se'n diu embassament, un mot que deriva de bassa, no? Uh-huh. Què és un pantà? Un pantà és un mot
sí,
perfectament correcte, sí. Però que no és un embassament. Un pantà, en general, és quan hi ha un pam d'aigua perquè un riu ha sortit de mare, no? I llavors en un determinat punt hi ha un pam o dos d'aigua, i llavors allò se'n diu un pantà. Un mot que surt al Curial e Güelfa. I el Curial e Güelfa diu, parla dels pantans amb aquest significat. En temps del Curial a Guelf, al segle XIV, no se n'havia construït cap d'embassament. Per tant, és un pantà. I diu que hi ha culleretes, a més, que és el que aquí en diuen capgrossos.
Què vol dir culleretes?
El que en altres llocs en diuen capgrossos, però que al Camp de Tarragona n'hi diem culleretes, i al País Valencià també, i a les Terres de l'Ebre, perquè és el mot català més antic, podríem dir. Les larves de les granotes i dels gripaus.
Doncs jo no sé si donem per tancada ja o no.
Vos veneu?
A veure, posem una mica de Hatari. Posa.
Que están trabajando en este terrible suceso.
Hatari volia dir, Paula, la música de la sintonia, perquè és que a aquesta hora ja sabeu que estem molt pendents a tot el que està passant a València. Per tant, en aquests moments estem seguint l'última hora de l'incendi de València i connectem directament perquè tenim una actualització de les possibles víctimes que s'han trobat dins de l'edifici.
Con su dedicación y con su humanidad, una solidaridad y una dedicación que la vemos también en el barrio de Campanar, entre los valencianos y las valencianas, gracias a su movilización solidaria. También a muchas acciones que han sido de personas anónimas, vecinos y vecinas, que durante el día de ayer, durante la tarde de ayer, salvaron también vidas de sus vecinos y de sus vecinas. Y todo ese cariño y ese afecto del Gobierno de España y de todos los valencianos y de todos los españoles, sin duda alguna, está con ellos.
Delegada, una aclaración. ¿Estas 10 víctimas se suman a las 4 que ya se conocieron ayer o en total en un principio?
En total, les digo que podemos confirmar que en una primera inspección, que haremos más, en una primera inspección podemos confirmar que la policía científica ha determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales, que coinciden con las 10 personas que tenemos como ilocalizables después de todo el cribado que han hecho desde policía científica, policía local, policía nacional y los servicios municipales durante la tarde y la noche de ayer. Como bien le digo, todas las cuestiones que tienen que ver con los detalles de la investigación están bajo secreto de sumario y no podremos darles información, entiéndanme, porque tiene que estar y seguir la investigación a su curso.
Es una primera inspección ocular, pero entonces no se descartan que a lo mejor en las próximas horas son otras inspecciones.
No podemos descartar porque va a haber más inspecciones. En una primera inspección ocular, esta es la cifra que tenemos. Y como le digo, coincide con el registro que tenemos de 10 personas.
La inspección es de edad.
Doncs en aquests moments estem escoltant a Pilar Bernabé, que és la delegada del govern, en aquest cas a València. Ens està comentant, i el que estem podent seguir és que de moment s'han elevat a 10 les persones doncs, mortes en aquest incendi. No es descarta ja que hi hagin més víctimes mortals, i de fet, res, en 7 minuts en Xavi Toscano ens posarà i ens ampliarà aquestes declaracions que, com dèiem, acabem d'escoltar en directe aquí al Fabricació Pròpia per part de Pilar Bernabé. Mestre, disculpi, però a vegades l'actualitat mana, com us dèiem, doncs d'aquí res, en Toscano ens acabarà d'ampliar aquesta notícia. Com dèiem, 10 persones mortes ja en l'incendi que es va produir ahir a València. Mestre, recuperem una mica, perquè estàvem parlant... ara sí, Paula, posa'm el Hatari de... Clar, és que... A veure, canviem de qüestió radicalment i ara perdoneu, ara està prenent la paraula l'alcaldessa de València, Maria Jesús Català, però en tot cas que no patiu, perquè recollirem en el punt de les 5 de la tarda. Volíem acabar amb un castellanisme, si li sembla.
Sí, sí, no? un que es diu moltíssim, i es diu moltíssim, no és com aquells que tot i saber com se diu, ho diuen malament, no? Allò que dèiem del xurrito, que tothom sap que es diu raig o rajolí, però a alguns els fa gràcia dir xurrito, no? No, aquest, la gent ho diu malament perquè no sap com se diu en català. I aleshores direm com se diu en català. És la gent que demana un mentapoleo.
Però un moment.
Això se sent molt als bars.
Sí.
Mentapoleo, no?
I això no està ben dit?
No. De cap manera del món està ben dit, això.
I com
poleo, sembla un mot català, això del poleo? Mentes sí que... Mentes sí.
Mentes sí.
La primera part sí. Mentes sí, però poleo... Què és poleo? És poliol. Poliol o puniol.
Per tant, s'hauria de dir un menta poliol.
Sí, o menta puniol. De les Terres de l'Ebre cap al sud se diu poliol. De les terres, del Camp de Tarragona cap al nord se diu puniol. La forma genuïna és poliol, amb el com en castellà, perquè és la forma etimològica. Poleo, poliol, no? Però aquesta... s'ha produït una dissimilació i llavors, i expliquem un dia que és una dissimilació, doncs poliol en determinats llocs s'ha convertit en puniol, no? Per tant, menta poliol o menta puniol? Poliol o puniol?
Això costarà, una mica.
O costarà, però és que la gent ja sap què és el poliol. El que passa és que quan va al bar no sap que menta poleo és menta amb poliol. Clar. O puniol. Se pensa que és una altra cosa inventada, nova, no sé, una cosa estranya.
Que n'emprèn molt, vostè, de menta poliol.
Algunes vegades n'aprenc, sí. Sí, sí. Soc més del cafè, però... Però sí, sí, n'he pres moltes vegades, sí.
Ens queden res, uns minuts, per arribar al punt de l'assignació mestra, si avui també volia compartir. Avui ens queda temps, fixi's.
Mira, jo em pensava que no en tindríem.
No, a veure, podem repassar també una mica la jornada de dimecres, que va estar força animat amb els arribar i ploure.
Sí, 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 no ho sé. Sí.
S'ho va passar bé?
Sí, molt bé, tot molt divertit, sí, sí.
Ja tenim més novetats sobre el llibre o no? Com el tenim?
No hi ha novetats. No, mantenim el dia 12 a dos quarts de set.
Està acabat, eh?
Encara, que això els meus seguidors de Twitter ho notaran, que ja no respon gaires notificacions, perquè encara estem, podríem dir, fent les darreres revisions. Encara fem les darreres revisions. Sí, sí. Però ja, sense tocar res del llibre, ja ha acabat i tot, no? Perquè ara la feina d'impressió es fa molt, molt, molt de pressa.
Per tant, a l'Ateneu Barcelonès...
A l'Ateneu Barcelonès,
serà la presentació.
Dia 12, dimarts, a dos quarts de set del vespre, doncs hi esteu tothom convidat.
No, hi hem d'anar segur, perquè anava a dir podríem connectar, però a aquella hora ja haurem acabat el programa, per tant, de petar cap a l'Ateneu.
Ah, molt bé, doncs moltes gràcies.
Qui anirà a càrrec de la presentació? Qui li presentarà, que ho sap?
No ho hem parlat, això. No ho hem parlat. I ho tenia present de... No ho sé. Això és un detall que no puc dir. Ja ho anunciarem. Encara hi ha dies, no? Ja ho anunciarem.
S'ha preparat ja pel Sant Jordi, mestre.
Sí, home, el Sant Jordi hauré de vindre aquí a Barcelona tot el sant dia signant llibres. Serà un goig de poder-ho fer.
La signatura ja la té preparada o no? Té una signatura maca o...
No, la de sempre. No en tinc.
Només... No en té?
Sí, ne tinc una i una de... que és la de tota la vida, i aleshores, per signar coses menors, en tinc una altra de més simple. Però quan signo un llibre sempre faig servir la bona.
La bona, eh?
Sí, sí, sí. Sempre faig servir
Haurà
la bona.
Haurà de tenir al cap alguna dedicatòria, eh?
Sí, això és veritat, sí, sí. Els altres anys hem vingut a signar llibres dels quals era coautor. És a dir, el llibre que vam fer Koiné i el llibre del Cercle Vallcorba, tots dos, doncs en soc coautor. En el del Cercle Vallcorba de molt poqueta part, no? Però en el de Koiné, sí, d'una part força important, ben bé un capítol, no? I vaig vindre, l'any passat i l'altre, vam vindre a signar llibres, també.
Mestre, un usuari de Twitter, que ens està escoltant ara en directe, sí. En Parereda, diu, Mestre Virgili, jo sí que sé l'oració que esmentava abans. Jesús, Josep i Maria, jo us dono el cor i l'ànima mia. Si més tenia, més us donaria. Diu, me la va ensenyar la meva mare.
Ah, no sabia que era continuació. Sí, sí. Jo la resava només amb la primera part.
Doncs mira, ara ja sabem, gràcies a en Pararida,
sí, sí.
Tenim sempre, aquesta continuació.
Sí, ja el conec, eh? Vull dir, és un seguidor meu, fidel de Twitter, i ja el conec.
Vinga, sí. Doncs, mestre, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Disposeu.
Un divendres
disposeu.
Més. Ara sí que la informació mana, per tant, anem a escoltar el que ens expliqui el Xavi Toscano amb aquestes 10 víctimes confirmades de l'incendi de València. Ens amplia tota aquesta informació i altres titulars en Toscano amb els senyals horaris. Fins ara.